www.lasnoticias.com.
Al dia, amb Marta Grau.
I 4 minuts, encetam la nostra tercera hora i darrera d'aquest programa que es diu El Dia i que ara segueix a través de la ràdio amb la bona companyia de Joan Jiménez als comandaments tècnics i que vos proposa una hora més fresca, però sobretot més musical.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este mes?
Ara ho estava pensant, Joana, que mos ha quedat una setmana molt musical per tota l'actualitat que deixa referida a artistes, a música, a ruptures, a tornades, a gires i a concerts.
Exacte, és ben certa, però avui mos centram en una notícia una mica més positiva, perquè ja saps que hi varen parlar d'estruet de l'oreja de Van Gogh,
sí,
i el debat que això va suscitar. Mos centram en una notícia que a tots i totes les Sans Lovers té esperant en candeletes. Després de diverses setmanes d'incertesa i d'algunes incògnites, finalment s'ha desvetllat on actuarà Alejandro Sanz a Mallorca. Els fans mallorquins i mallorquines del cantant i compositor han hagut d'esperar més d'una dècada per tornar a gaudir de la seva música en directe. L'espera, però, s'acabarà dia 17 de juny de 2026, quan l'artista madrileny trepitgi, atenció, la gespa de l'estadi Mallorca Son Moix, de la mà del grup Trull, en la que promet ser una nit inoblidable. Una experiència que no et pots perdre, Marta, si ets fan de Alejandro Sanz. T'he de dir que les entrades se posen a la venda avui divendres, de fet, a partir de les 10 ja estan disposades a partir de les 10 per a tothom a través dels canals oficials.
Te dic una cosa, crec que és un artista que paga la pena veure-lo, malament no siguis fan, no? Perquè crec que fa una bona feina a l'escenari. Ho has dit, després d'un inici triomfal de la seva gira mundial a Mèxic, el cantant ha anunciat les dates confirmades del seu tour mundial. I ara què? Farà parada a Mallorca, aturada a Mallorca dins el seu recorregut per Espanya, primer concert a l'illa des de l'any 2015, recordam, any en què va fer vibrar els seus seguidors i va penjar el cartell d'entrades exaurides al Coliseu Balear. Va ser amb la presentació del seu darrer disc, d'aleshores, que era Sirope, recordeu. Més de 9.000 persones varen assistir sense saber-ho a aquell darrer gran concert, després del qual va arribar aquest silenci pel que fa actuacions a Mallorca, un silenci que han trencat, just
sí,
ara.
Sí, exacte, 10 anys de silenci. Ara, en aquesta nova cita, Sanz oferirà un recorregut pels seus grans clàssics convertits ja en himnes, eh? Corazón partió, y si fuera ella, mi soledad y yo, amiga mía, o el seu conegut duet amb Shakira, La tortura.
Sí.
Sense oblidar, esclar, els temes més recents amb aquest nou treball, i haurà què. Un àlbum que ja compta amb 4 nominacions als Latin Grammy 2025, recorda'm una gala que se celebrarà dia 13 de novembre a Miami. Clar, jo ara vos he de demanar quina és la vostra cançó d'Alejandro Sanz. Marta, tu a primera hora em mandes una.
Ai, sí. No és que m'estigui fent enrere, que la posarem, però és que és massa nostàlgica, però la record...
Bueno,
la record...
Està bé.
Però fa molta plorera, però sí que és molt impactant. La compartim.
Sí, claro.
No anima molt, avís, per favor, lleta
no
petita,
molt,
no és ideal per les divendres.
És de les primeres d'Alejandro Sanz y de esas que quedan marcadas. Se le apagó la luz.
Se le apagó la luz, tembló, y no llega a la capilla. Luché buscando una salida para ir a escuchar su corazón. Con las manos confundidas no me mantengo en pie, no llego hasta la niña de mi vida.
us he avisat que era una cançó que te removia per dins i que és vera que no és la perfecta per als divendres. Jo espero que la que tu hagis triat...
Home, tampoc.
Tampoc?
No, perquè també m'he parlat una mica nostàlgica, tot i que per compensar després escoltarem que és la tortura de Shakira, que també va ser com
menys,
un bum.
Sí, tant de bo, tant de bo. Val.
Però jo he triat Pisando Fuerte.
Locamente enamorado, locamente enamorado, sí. Todo irá bien, ya verás. Me digo porque quiero estar convencido. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente pisando fuerte.
¿Te atreveixes, Marta? Pisando fuerte, canta-la.
Però no me sé la lletra. Ai, quina pena, necessitaria...
Con les luces apagades.
Necessit karaoke, en aquest cas, eh?
La setmana que ve, que tothom ens espera per en karaoke.
Per favor.
Però bé, en Joan Nostra també n'ha triat una de cançó.
M'ha sorprès.
Bé, és que és un romàntic, i no
sí,
ho diu,
després té una vessant que no, sí, sí. No diries mai, eh?
En Joan ha triat Los dos cogidos de la mano.
Imagina que farà una combinació, no?, dels hits de sempre amb els nous, sempre solen trobar perfectament l'equilibri després
si,
de 10 anys
si
de silenci.
Si no canta aquestes seguidores, ja. Jo en conec dues, i els he de dir perquè és que si mos escolten sabran que estic xerrant d'elles, que si no canten aquestes cançons diran no, han de repetir.
Sí.
Maria Tomàs i Neus López, que de ben segur que ja tenen centrada perquè s'han parat a la banda de 10.
Deies que fan no res, clar, o sigui, una hora.
I segur que elles ja tenen ses entrades. Imagina que ja les tenen, però bé, si no... deuen fer cor per aconseguir les seves. I vos deia, per sortir una mica d'aquesta nostàlgia i per animar una mica més...
Per favor, que se noti que és divendres.
La tortura.
Ay, amor, fue una tortura perderte. No sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. Más solo de pan vive el hombre en ti, no de excusas vivo yo.
Marta, que en aquell moment, quan va sortir aquesta cançó, jo pensava que fèiem tan bona parella, Shakira i Alejandro, que...
Però no varen ser parella mai, no?
No s'ha fet
bueno,
públic.
No sabem si varen tenir un afer o no.
He vist com molta tensió en aquell videoclip, que si recordes, que s'embatumaven i se fregaven i se tocaven i va ser com a gros. Allò m'hagués agradat, mira tu, que hagués hagut aquí una història entre ells dos, però crec que són molt bons amics, simplement.
Sí, no, i a Shakira ja li basta de truir.
Sí, sí.
Que després surt malament i surt malament...
No, però
i després...
mira, s'inspira sí, moltíssim.
També, però ja basta de Shakira amb tot el tema Piqué, ja basta.
Sí.
Jo crec que ho ha dit molt malament, però no iniciarem ara aquest debat sobre les relacions de Shakira ni molt manco. Deies, concert de 7 de juny,
sí.
Que serà una de les cites més destacades de l'estiu, sens dubte, i que alguns ja tenen centrada comprada. No sé, Joan Ferrer, si tu ja has fet la reserva.
És que ha sortit de l'estudi i pens que ha anat a fer la compra. Però era això, era
ràpidament,
això.
Sí, perquè més en Yolanda aniran junts, els dos que són fans d'Alejandro Sanz, i sí, sí, ja estan cercant si primera o segona fila. I segona fila en el final, però bé, estem contents.
En tot cas, era la nostra aposta per començar avui, parlar de música i així que se noti que va avançant aquest cap de setmana que just està començant. És divendres, i com solen fer de forma habitual, convocam la nostra taula LGTBIQ+.
De lunes a viernes tienes mi amor. Déjame el sábado a mí que mejor. Oye mi negra, no me castigues más. Porque allá afuera, sin ti no tengo paz. Yo solo soy un hombre arrepentido. Fui como el ave que vuelve a su nido. Yo sé que no he sido un santo. Y es que no estoy hecho de cartón.
No solo de pandemia. Estaba pensando que con... proposta per convocar aquesta taula que feim de manera habitual m'ha permet la llicència de triar una de les que consider el meu top 5 de cançons preferides. És aquesta. You can never know what it's like.
I doncs sí, taula convocada, taula LGTBI, per parlar d'una nova estratègia precisament de, sobre els drets d'aquest col·lectiu, del grup del col·lectiu LGTBIQ+, a escala europea, un nou full de ruta pel que fa als drets de, com dèiem, aquest col·lectiu. Aquesta setmana la Comissió Europea ha presentat la seva nova estratègia per als anys 2026-2030 i es tracta d'una fulla de ruta que cerca, Joan, consolidar una Europa més justa, diversa i inclusiva.
Sí, això suposa la continuació de la primera estratègia, la del període 2020-2025, i es basa en tres grans eixos: protegir, empoderar i participar. Un pla que vol lluitar contra els discursos d'odi, prohibir les anomenades teràpies de conversió i garantir el reconeixement transfronterer de les famílies de la Unió Europea.
A Espanya la situació legal és de les més avançades, podríem dir, amb la llei 4/2023 per la igualtat real i efectiva de les persones trans i LGTBIQ+, però la seva aplicació encara torba i troba resistències en àmbits com el treball, l'educació o l'accés a l'habitatge.
Per saber què suposa aquesta nova llei, volen parlar de l'estratègia, dels avanços aconseguits i dels obstacles, i en aquest cas ho volen fer amb els que consideram nosaltres els referents dins d'aquesta taula. Poden saludar en Alba i en Justí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Jo crec que això és una passa endavant, que s'ha d'interpretar com una passa endavant important. Primeres reaccions respecte a aquesta nova estratègia. Com vens per tu, Alba?
Bon dia. Jo m'apareix molt bé, sobretot que n'hi hagi una estandardització a tots els països perquè segueixin el mateix protocol. Perquè abans sí que es deia molt aferrat a cada, bueno, o cada llei estatal que n'hi hagués d'igualtat. Lo que sí que no tal vegada ha estat culpa meva de no indagar, però crec que això se queda curt si no va també en correlació a la, no persecució, però vigilància d'aquells països que no compleixen. Uh-huh. És a dir, no en serveix de res aquesta estandardització si, per exemple, no se vigilen a països com Polònia o Hongria.
Hongria, clar.
Aquest és el tema, Justí. No sé, tu què en penses? Creus que realment suposa un avançament o és més una continuïtat del que ja s'havia anunciat?
Bé, jo un poquet dins la línia de Nerva, que estic totalment d'acord. Tampoc he tingut massa temps per indagar perquè aquestes darreres setmanes he estat bastant ocupat. Però me sona un poquet a que, bé, per un costat està molt bé, però per l'altre pot acabar seguint la mateixa cançó de sempre. És a dir, que a nivell de relacions internacionals, com bé ha dit Narva, si no hi ha una aplicació real, sí, que pot aconseguir que se consolidin a nivell legal segons quines lleis, però si no hi ha unes, com diríem, unes repercussions, s'incompliment o inclús si els reglaments europeus no s'apliquen, després ens trobem amb una Unió Europea que es veu que cada vegada és una unió més política, però que després no, diguem que no, per exemple, no podem fer massa cosa amb Hongria, mentre que Hongria segueix fent el que fa. I no només això, sinó que els drets, per molt que s'adquiresquin, que això no vol dir que s'apliquin, perquè hi ha resistència, com ha dit Narva, o ho diu vosaltres, ara mateix no record molt bé. I, a més, també tenen un gran perill, no només els drets de LGTBI, sinó estem veient els drets de les dones. I és que, segons qui vengui en el poder, com hem vist amb Donald Trump, que du menys de 9 mesos, posa la casa a patas arriba, literalment, no? I te'n dones compte que una cosa que donaves per suposada, inclús coses molt bàsiques, com per exemple els sistemes electorals de cada estat, o en aquest cas de cada autonomia, poden desaparèixer en qüestió de dies.
Home, tenint en compte que si hi ha països, has dit Polònia o l'Hongria de Víctor Orbán, que va prohibir aquestes marxes LGTBI, no, en el dia de l'orgull, clar, si no se va tots de la mà i a la vegada, és vera que podria flaquejar. Vull demanar-li per aquesta qüestió a en Valeriano, que s'incorpora just en aquests moments i que forma part també d'aquesta taula. Valeriano, subscrius les paraules dels teus interlocutors? Fa falta que tots anem de la mà.
Molt bones a tots. Pues sí, jo subscriu les paraules d'en Alba i d'en Justí.
Estic totalment d'acord. Si això, jo crec que és una línia continuista del que hi ha, però sí que és vera que s'hauria de vigilar que això sigui a tots els països de la Unió Europea. I com ha dit en Alba, tant a Hongria com a Polònia o un altre país que volen retrocedir en drets LGTBIQ+, ja sigui àmbit laboral o àmbit social, sí que s'haurien de vigilar. Jo crec que és una línia continuista, és una bona notícia que se vulgui fer això durant aquests 4 anys, fins al 2030, que sigui un objectiu a complir, però que, jo crec que sí, que s'hauria de vigilar molt més.
Alban, també volíem, a partir d'aquesta qüestió, valorar una mica quins són encara, els, per dir-ho d'alguna manera, els buits legals o desigualtats que detectau que pateix el col·lectiu dins Europa. Igualment, parlàvem d'altres països no europeus, però dins Europa encara, què és el que notau de mancança encara?
Bueno, jo crec que el col·lectiu, o sigui, dintre del col·lectiu, el sector que està més castigat encara són les persones trans, tant homes com dones. Aquest problema de que, per exemple, el nom oficial i el nom del currículo vitae no coincideixi perquè no encara estan en procés d'un canvi de nom, de que a nivell físic no s'hi contrati perquè no tenen aquest espai. Això, el tema de les persones trans encara han de fer moltíssima feina. Després, hi ha un problema que no només afecta en el col·lectiu LGTBI, que és el problema encara de la diferència salarial entre homes i dones. O sigui, que encara les dones cobrin més per fer les mateixes eines, les mateixes feines i tenir la mateixa formació com homes en el mateix puesto. Això és important. Bé, encara així, hi ha una cosa que sí que més o menys me reconcilia amb tot això, que és que la secretària internacional i de desenvolupament sostenible, na Carmen Alejandra Ortiz, sí que anomena això com que necessitem començar a protegir els drets humans. O sigui, ja començam a considerar drets LGTBI com drets humans, i això m'apareix una passa molt important. Aleshores, clar que hem de fer feina, però bueno, poquet a poquet.
Justí, justament la Comissió Europea parla de 3 eixos, no?, en aquesta ruta, en aquest full de ruta. Protegir, empoderar i participar. Quin d'aquest creus que és més urgent reforçar ara mateix?
Jo crec que empoderar i protegir, sobretot. I en línia de la que deia Narva, es veu que ara els drets LGTBIQ+, s'estan considerant drets humans. Fins ara no havíem quigut, bueno, no, no, tot sí, però hi havia gent que no havia quigut amb això, no? I, de fet, sabeu, per exemple, l'agenda 2030, hi ha molta gent que la té demonitzada perquè no serà llegida, però si un se la llegeix, veu que s'anomenen les dones, veu que s'anomenen el medi ambient, moltíssimes coses. És bastant llarga, però recomanable. Però no hi ha cap moment en què s'aixerri del nostre col·lectiu. Per tant, és interessant que ja se comenci a xerrar dels nostres drets com una cosa que som part dels drets humans. Per tant, responent a la mateixa pregunta que li heu fet en Arba, jo diria que diguem les grietes, entre comilles, que veig, a part de que la Unió Europea com a Unió Política està sofrint un retrocés degut a molts de partits antieuropeistes que estan impedint que s'estigui diguem avançant en aquesta matèria. Després també hi ha països que o intenten no aplicar els reglaments o intenten retreçar les directrius. El que jo veig també que ens falla molt és que per molt que tinguem lleis estupendes, la gent es ha d'entendre, no? La gent, hem d'aconseguir arribar al públic perquè el públic... És a dir, vos posaré un exemple. Jo l'altre dia aquí a Barcelona vaig agafar un taxi i el taxista em va dir que era un pervertit i que aniria a l'infern.
Però això, què m'estàs contant, Justí? Sense... De sobte, o sigui, sense haver mantingut una conversa prèvia abans que...
Veure, nosaltres havíem començat a parlar de l'islam, no? I de com s'havia radicalitzat, i de sobte pues, m'ho va dir que li pareixia molt bé que a Afganistan a les dones i en els homosexuals, quan fessin segon quines coses, bàsicament els assassinessin, no? I jo aquí, pues, clar, vaig com a... quasi vaig sortir volant de s'assiento, no? I li vaig dir, un moment... Què m'acabes de dir? I clar, i llavors li vaig dir, pues mira, justament resulta que jo soc tal, no? I clar, i va ser quan ell me va dir això. I jo després, en vez de sortir corrents del taxi, vaig intentar argumentar que el que necessitem és una societat laica, perquè si tothom intenta imposar la seva moral, i això li vaig dir tal qual, si tothom intenta imposar la seva moral, una persona que és xenòfoba voldrà que aquest senyor que em va dir això, que era de República Dominicana, se'n torni al seu país. Per tant, una persona que és homòfoba a mi m'atacarà. I així no poden conviure.
Home, és que sembla mentida que aquests atacs encara se produesquin en ple segle XXI. Valeriano, escoltant el testimoni de Justí, no me diguis que heu viscut en alguna situació semblant, que diguis, però bé, què està passant? No? Perquè la gent encara tingui tant d'odi, vulgui imposar, no?, els seus pensaments, o pensi que per una condició sexual sigui millor que una altra.
Jo, per sort, personalment...
No has patit cap tipus d'agressió ni verbal, ni... No.
No, jo, per sort, no. I també a la feina, als temps que he estat, aquí a Mallorca, a una cadena internacional, no he tingut cap tipus ni d'agressió ni de...
És d'agrair escoltar-lo.
No, ni m'agradaria escoltar-lo. Pot ser que algun company, alguna companya per darrere hagi dit pues aquest és maricón o li gustaven tal, o el que sigui, però no m'ha arribat a mi. Jo com company de feina no tinc res a dir. I després, fora d'aquest àmbit, com l'ha passat en Justí, a un taxi, per sort, no m'ha passat mai ni aquí a Mallorca ni fora de Mallorca. Però sí, és molt fort que a la societat on vivim, i aquí a Europa i aquí a Espanya, com ha dit en Justí, a Barcelona, que pot ser que sigui la ciutat més...
Vanguardista.
Més vanguardista i LGTBIQ+, que hi ha aquí a Espanya, fora de Canàries o inclús Madrid, per sort o per desgràcia, Barcelona és el més vanguardista i més LGTBIQ+, que hi ha, i que això passi és una desgràcia que encara altres, que hauríem de fer qualque cosa.
Mm-hmm. Alba, a propòsit també del que deien Justí, aquests consideració finalment i sempre tard de drets humans, no?, del dret del col·lectiu, això lliga amb el que encara també és molt habitual, no?, quan deien d'aquest desconeixement de la gent, quan en Justí també deia que hem de saber arribar al públic, no?, quan algú es dirigeix al col·lectiu però diu, però què més voleu, no?, si ja vos podeu casar, per exemple, no?, és a dir, tristament, el camí del públic d'entendre que evidentment són drets humans encara costa, Alba. No sé si també heu trobat aquesta situació, no? Que encara sorprèn, per ventura, que gent no tingui clar que són drets humans.
Sí, a veure, jo desgraciadament tinc... El que ha contat en Justi, jo tinc dues desavantatges. Primer, que som dona, i com a dona he patit certes discriminacions i certes agressions, i també com a persona LGTBI i a més bisexual, i a més soc una persona... que jo mateix m'agrada mostrar-me molt femenina i, bueno, ha sentit de tot. D'homes, també he d'aclarar normalment. N'hi ha una cosa que m'ha agradat molt, i és que aquesta nova proposta d'estandarditzar, no?, la normativa col·lectiva LGTBI a Europa, fan també... li donen importància en el tema de la formació. I crec que és important també... tots aprenem. No, i no aprenem només quan som nens, aprenem també d'adults. Tots ens hem trobat coses, o sigui, jo cada vegada aprenc coses noves, o col·lectius més dissidents, i aprenc més el seu punt de vista. això és algo totalment natural i no pot ser adults, hem de deixar de perdre. I crec que és molt important la formació a les empreses, donar formació...
Ara te perdem un poc, Alba.
Cara al públic.
Se mos està entreteant un poquet la qualitat del so. Anem a intentar adobar-la, si no la recuperem en poder.
Ara me sentiu millor?
Ara sí, ara sí.
Sí.
Vale, perfecte. És que estic aquí a la Universitat de Barcelona, Autònoma de Barcelona, estem a una muntanya i és un poc aïllat.
No, ara estàs perfecte, mira.
Perfecte. Bueno, lo que estigui a dir és que aquesta nova estandardització, no, de la normativa LGTBI Europa dona importància en el tema de la formació. I crec que és molt important també que de vegades creiem que com a adults ja ho sabem tot i és important que mai se deixa d'aprendre, de també donar formació per de cara al públic, de cara, per exemple, a diverses normalitats de família, diversos... També per saber tractar-ho, perquè no tenim per què néixer ensenyat d'aquestes coses. I crec que és important també que les empreses pues, bueno, donin centre de formació. És tan fàcil com fer una xarxa un dia a l'any. Tampoc és fer una carrera universitària ni res d'això, però crec que és important el tema de l'educació. L'educació comença des de la infantesa, però si la infantesa no ho hem tingut, sempre se pot recuperar quan som adults.
Valeriano, per cert, respecte al que han escoltat el que han dit els teus companys, no? I ara que en Alba sobretot parlava d'educació, també volíem aprofitar aquesta ocasió, perquè crec que aquí no només és educació, sinó també didàctica, el que hi hagi mitjans de comunicació, diverses eines o podcast, per exemple, aquest nou format que ha vingut per quedar-se, que difonguin, no?, aquests valors. I aprofitant un poc que mos ha duit aquest terreny a parlar-ne, tu renoves podcast, a qui li importa, ja van 7 temporades i per això volien també fer-mos ressò, o sigui que estàs d'enhorabona per aquesta renovació. 7 temporades, crec que cal destacar-ho, no? Perquè no s'aconsegueix de forma fàcil.
No s'aconsegueix de forma fàcil i més com hem de ser donar, és un hobby i se fa d'una manera autònoma, per així dir-ho. Moltes gràcies per l'enhorabona i sí, a qui li importa arrencar la 7a temporada. Vam arrencar fa unes setmanes, ara avui colgarem el capítol 4, l'episodi 4 de la 7a temporada, i farem un podcast continu que ja venim fent.
Tenim problemes també de connexió amb en Valeria, no me sap greu, però bé,
que
són 7 temporades i que no s'aconsegueixen a qui li importa, exactament.
Sí, m'he cruptat ara.
Ara sí. Sí, sí.
Perdoneu, que m'he mogut. No, res, que continuem amb la 7a temporada, noves seccions, farem més directes també farem videopodcast, també en qualsevol programa en format vídeo i tenim sorpreses. Sí. Arrencam una temporada amb entrevistes a l'àmbit nacional, farem un crossover amb el Whiskey and Lane del podcast de Paco Tomás de Radio Televisió Espanyola i farem continuïtat de donant la informació, l'actualitat del col·lectiu LGTBIQ+, que no s'ha donat a totes les cadenes o als mèrits generalistes.
I per aquesta raó nosaltres, al Manco, sempre intentam de manera puntual ser fidels en aquesta cita a l'actualitat LGTBIQ+, i sobretot conèixer les novetats. Avui mos han fet ressò de com aquesta setmana la Comissió Europea presentava aquesta nova estratègia LGTBIQ+, des dels anys 2026 fins al 2030, que recordem és un full de ruta que cerca consolidar una unitat a Europa, tot i que no tots els països van de la mà. Justí, Valeriano, Alba, moltíssimes gràcies a tots tres i bon cap de setmana.
Igualment,
moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, igualment.
Igualment per vosaltres. 11:33, uns consells. Reprenem aquest programa tot d'una perquè encara mos queden algunes propostes que compartir amb vosaltres abans d'encetar el cap de setmana.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la mandarina a granel a 2,49 euros kilo, la costilla de cerdo al corte a 6,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y el salchichón de Salamanca al corte a 19,90 euros kilo. Quien bien te quiere te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Grau.
I amb la Joana Maroto i amb en Joan Ferrés arrencam aquesta recta final en la que parlam d'una nova edició del Colònia Palma Muntanya Film Festival. Una nova ocasió per gaudir de la passió per la muntanya i la natura a través de la gran pantalla.
Nos sentimos huérfanos. Porque el lago era nuestro mamá, nuestro papá.
Vivimos la lluvia, la Pachamama.
El lago era nuestra fuente de trabajo.
I el que escoltau és un dels documentals que s'estrenaran. Cotuni, Hombres de Lagos, el curtmetratge que retrata la vida de la comunitat Uru, que vivia a la vora del llac Paupó, el qual el 2016 es va acabar de secar del tot.
Aquesta 16a edició ofereix de nou una programació que combina cinema, literatura i debat. Enguany s'hi projectaran 20 pel·lícules procedents d'11 països, 12 de les quals competiran dins la secció oficial. 4 d'aquest títol s'estrenaran per primera vegada a Espanya i per això avui en volem parlar amb el director del festival, Tomeu Tomàs. Benvingut, Tomeu, com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-nos.
Bé, ens crida molt l'atenció el lema d'aquesta edició, que no és altra que només ho sabràs si camines. Vull dir que és un títol que també convida a la reflexió, vull dir que ja mos fa pensar que està bé que ho facem, que caminem.
Sí, és un títol que el vàrem plantejar perquè el vàrem considerar que era prou suggerent per convidar a la gent a iniciar aquest camí del nostre festival, però també a iniciar altres camins que els duguin a la descoberta d'aquests espais tan meravellosos que són les muntanyes, no? Nosaltres ho proposam a través del cinema, però també a través de la literatura i també a través del debat i la reflexió sobre algun dels temes que són importants, creiem nosaltres, en l'evolució de l'excursionisme i el senderisme, concretament a les nostres illes i a Mallorca en especial.
Ara escoltam un fragment d'un dels documentals que projectareu. Parles una mica d'aquest que he mencionat, d'aquest Cozuñi, Hombres del Lago, el qual, tremendes que fins i tot sona com a candidat als Oscars, perquè té molt de renom i ha tingut bastanta trajectòria. Parla'ns una mica també d'aquesta estrena.
Sí, aquest documental és un documental d'Argentina que se va produir en el 24. És un curtmetratge, com tots els que van a la secció competitiva. I bé, el que ens conta és els fets que han succeït a un espai, a un lloc concret, que és en aquest llac, el Popó, a Bolívia, que degut a els efectes de, entre altres qüestions, del canvi climàtic, evidentment també ha influït, i s'ha produït un procés de dessecació, la qual cosa els ha generat un canvi amb el model de vida que la gent, les comunitats que vivien al voltant d'aquest espai, estaven o duent des de feia moltíssims anys, no? Un canvi de model de vida, la desaparició també d'una economia i d'un tot un teixit social I bé, i aquest documental que fa és posar-nos aquest exemple davant dels nostres ulls perquè ens siguem conscients de, del que està passant en el món i dels efectes que s'estan produint a molt d'indrets degut a, bueno, a vegades a la sobreexplotació dels recursos naturals, a vegades els efectes del canvi climàtic, etc.
Joan, Tomeu, disculpa que t'he canviat sí. el nom. No només hi podrem veure pel·lícules, estrenes molt importants, estrenes a més mundials, però a banda d'això, de poder veure aquestes projeccions, també tindreu jornades de debat, com per exemple el primer simposi balear d'excursionisme i senderisme, un espai supos que també convidarà, no?, a poder compartir reflexions. Conta-nos una miqueta en què consistirà o com ho tenim organitzat.
Sí, aquest és un esdeveniment que se fa per primera vegada dins el programa del festival. És un esdeveniment que organitza la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada i nosaltres també, evidentment, estem al seu costat. I el que pretenem amb aquest esdeveniment, que se farà aquest dissabte de 8 al Refugi del Galzó, és reunir a tot un conjunt d'agents que estan implicats en l'excursionisme i el senderisme, des d'experts, responsables polítics, responsables tècnics, o propis excursionistes i senderistes, federats, o clubs i, evidentment, els responsables de la federació, per tal d'entre tots poder ser conscients de quina ha estat l'evolució d'aquesta pràctica que a tots ens agrada fer en el medi natural, quina ha estat l'evolució, d'on va sorgir, com ha anat canviant al llarg dels anys, on som ara i també quin futur volem, no? I el futur se presenta, com en moltes altres àmbits, ple de reptes. I jo crec que és un bon moment per aturar, reflexionar i intentar treure'n conclusions que jo crec que bé, són necessàries per avançar cap a un bon camí. No?
No tenim cap dubte que tot això ajuda moltíssim a reflexionar, perquè heu dit una cosa que m'ha cridat molta atenció, que deies, a la muntanya també hi ha molta gent que l'està maltractant i, de fet, el que està passant a la muntanya és parescut el que passa a les cales, a les platges de Mallorca, també hi ha massificació, també hi ha molta concentració i també se maltracta la muntanya.
Sí, estan vivint un moment en què la turistificació, la massificació dels espais naturals i de territoris són molt grans. És així. L'alta muntanya no se n'escapa. No se n'escapa d'aquest fenomen i, evidentment, tot això té unes conseqüències i té unes conseqüències per un medi natural i té conseqüències per la població. Al cap i la fi, aquesta massificació està provocada perquè a darrere hi ha grans moviments econòmics. Evidentment, també se genera molt lloc de feina, això és una realitat, però tot això també té unes conseqüències i és que la muntanya canvia. La muntanya canvia, aquests espais s'estan deteriorant i es tracta de que posar-ho al davant, posar-ho a través del cinema és una bona manera d'ensenyar-ho a la gent i bé, i que tots com a societat ens siguem conscients d'aquests fets i que decidíem el que les nostres institucions, els nostres governs han de, quines són les mesures que han d'adoptar per, com a mínim, atenuar aquests efectes negatius que tenen tots aquests fenòmens que s'estan produint ara mateix.
Mira, ja que hi hagi un festival, no?, el Colònia Palma Muntanya Film Festival, ja vol dir que el Manco estem més conscienciats, perquè anys enrere, qui pensaria, no?, que hagués un festival dedicat, no?, a visibilitzar la situació de la muntanya, del medi ambient. Jo crec que això és superpositiu i prova d'això és aquestes estrenes. També recordant que dins les propostes paral·leles destaca la conferència Ètica a l'alpinisme a càrrec del periodista i guia d'alta muntanya Òscar Gogorza, que tindrà també lloc, en aquest cas, el 27 d'octubre a Can Oleo. Molt contents d'aquesta conversa, Tomeu, de bon de veres, i que pugui servir perquè la gent tingui cura del que fa a la muntanya, que el seu impacte a vegades és irreversible. I per aquesta raó demanem també que la gent s'aturi, no?, abans d'emprendre una excursió, un viatge, que ho pensi. Moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres avui.
Moltes gràcies.
11:42, uns consells, i ha arribat ja el moment que na Joana Maroto mos proposa ses sèries de cara al cap de setmana, tot d'una.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donen la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Avui és divendres i tocaria parlar de cinema, però el nostre Xisco no hi és, i com que la nostra prescriptora de sèries té recomanacions per fer-nos, i ahir no les va fer, tenim un poc de tragia aquesta setmana. Dedicam aquest temps a parlar d'això, de sèries.
Divendres de sèries. Aquesta setmana, Marta, tenim tres històries intenses, plenes de misteri, emoció i, sobretot, moltes ganes de marató. Prepareu el sofà, les crispetes, perquè arriben tres novetats molt potents a Disney+, a Filmin i també a Netflix. Però, si vols semblar, comencem amb la història real que va sacsejar tot un país. És Muerte en la família Murdaugh. Aquesta sèrie de 8 capítols mos transporta el cor de Califòrnia del Sud, als Estats Units, on aquesta poderosa família, una autèntica dinastia d'advocats, veu com el seu món perfecte s'enfonsa. Tot comença amb un accident mortal de vaixell protagonitzat pel fill petit. I a partir d'aquí, Marta, secrets, morts misterioses i una trama de poder i de corrupció que enganxa des del minut zero.
Oiga, soy Alec Murdo, Quiero que venga la policía y una ambulancia.
A veces me da la sensación de que tengo una vida que no me tocaba vivir.
Son una dinastía muy conocida en el ámbito jurídico.
Ya me conocen, soy muy sincero. Eres un capullo tramposo. Solo es trampa si la descubren.
¿Qué ha pasado?
Ha habido un accidente.
¿La han encontrado?
Falta una chica.
Muerte en la família Murdaugh, que està inspirada, Marta, en un dels podcasts de True Crime més escoltats dels Estats Units, i té de, com a protagonistes a Patricia Arquette i Jason Clarke.
Feia molt de temps que no veia Patricia Arquette.
I mira, són protagonistes tots dos d'aquesta sèrie que, com d'ell, s'estrena a Disney+. Si vos agraden els drames familiars amb un toc criminal, aquesta és la vostra, perquè, a més, dèiem això, està inspirada en una història real, així que tot això que sempre té aquest toc, no?, aquesta flaire de història real, sempre com a que crida més atenció. Per tant, aquesta és la nostra primera recomanació, Muerte en la família Murdaugh, on hi podrem veure secrets, morts misterioses i una trama de poder i de corrupció. Ja vos d'abans que vos enganxarà des del minut zero, però quasi que diríem des del segon 1 o 2. Però
bé,
sí, des de tot d'una.
Aquesta me l'apunt perquè crec que té tots els ingredients per ser una de les sèries a veure aquest cap de setmana.
Clar, Marta, tenia de tres històries intenses, plenes de misteri, d'emoció i, sobretot, moltes ganes de marató, però és que també te diria més. Te diria que les tres històries són com històries familiars una mica grises, una mica fosques, una mica misterioses, no? Ara, en aquest moment, vos hem de recomanar la segona sèrie de la setmana i canviem de registre, però no de temàtica, perquè se titula Fear, o Fear, més ben dit, la trobareu a Filmin, i és un thriller britànic curt, però també molt intens. Diríem que són només 3 episodis, per tant, diríem que és molt curteta, però plena de tensió psicològica. La història segueix una família, també, que se muda a una casa nova, a Glasgow, cercant començar de zero, no? La típica família, no?, que deixa la ciutat, que se'n va no només a un poble petit, sinó pot ser també, en aquest cas, a una ciutat una mica més petita, per allunyar-se de coses que per ventura els perseguia, però el somni se converteix en malsons quan un veïnat comença a assetjar-los.
Bienvenidos a Glasgow, chicos.
¡Hala!
¿Te gusta?
Sí, es toda para nosotros.
Toda no, no tenemos el sótano. Venga, entremos.
¿Temos? Es increíble.
¡Hey!
Soy el de abajo, lentejas estofadas.
Cocinas muy bien. Qué agradable.
Sí, encantador.
Para los buenos vecinos, nos vemos pronto.
Me gusta mirarte. ¿Qué? ¡Abra la puerta y hablemos!
¡Abre la puerta!
Ese hombre del sótano nos atormenta.
El que comença amb unes llenties acaba com el rosari de l'aurora, podríem dir, no? Perquè aquest veïnat que viu en el soterrani els convida unes llenties boníssimes i després resulta que els assatja. El protagonista és en Martin Compton, que és el de Line of Duty, i aconsegueix transmetre aquella sensació, Marta, de perill constant que t'obliga a mirar l'episodi següent. També no has de fer molt d'esforç perquè només són 3 capítols, vull dir que en un cap de setmana la tens vista. I és una sèrie perfecta. Si vols veure això, una cosa curteta,
mira,
intensa.
I l'argument m'ha recordat, tu no sé si vas arribar a veure El Vigilante, de Naomi Watts, que la va estrenar HBO fa un any i busques, és una
que
part de memòria, però és igual, tensió constant, la presència de veïnats i de sobte una intranquil·litat.
És una loteria, això dels veïnats.
Un mal veïnat, és molt fort.
Sí. I més si se tracta d'un veïnat assetjador, òbviament.
Home, i tant, si hi ha un veïnat que fa renou, pot suposar posar un mal son, per exemple, o que té uns horaris diferents en els teus, imagina't un veïnat d'aquestes característiques. Salta, te la recomano perquè és molt, molt bona.
El Vigilante,
El Vigilante, també.
Aquí tots són recomanacions.
Molt bona, passa molt ràpid i, per cert, surt també Sissy Spacek, recordeu? Carrie, en un paper meravellós.
Carrie de Sexo en Nova York?
No, Carrie de Stephen King, la primera dels anys 70 de terror. Cadascú tira per lo que li agrada.
Sí, totalment.
I doncs surt una Sissy Spacek major, però en un gran paper. És una recomanació molt bona.
I d'aquesta és Fear, Filmin, sèrie perfecta, com vos deia, perquè és curteta, intensa i amb aquesta atmosfera tan típica britànica. Una recomanació més, en aquest cas, per si teniu la plataforma Netflix, és a dir, avui n'hem presentada o proposada una de Disney, una de Filmin i en aquest cas la tercera de Netflix. Se titula Nadie nos vio partir i és una producció mexicana basada en fets reals també, que això també ja ho han dit, agrada i enganxa molt. Aquesta sèrie explica la història d'una mare que ha de lluitar contra l'estigma i també el dolor després que el seu marit, el seu espòs, s'endugui els fills fora del país. És un drama amb molta d'emoció i una mirada molt humana sobre la separació, la justícia i el paper també de les dones en una societat que moltes vegades no les escolta. Si cercau una història amb càrrega social, però també amb tensió i una gran interpretació, per cert, de la protagonista, aquesta podria ser una bona aposta.
Estás haciendo lo correcto, hijo. Los niños deben estar mejor, lejos de acá.
¿Viajas sin la madre?
Sí.
¡Zack! ¡Tamaran!
No vas a volver a verlos.
Pues son mis hijos y yo voy a recuperarlos.
Me atreví a enamorarme y como castigo me quitaron a mis hijos.
Tus hijos te llevan adentro.
Entraron a Francia.
¿Cuándo nos vamos?
¡Tamara!
Mamá.
¡Hola!
Papi, ¿por qué no viene mamá?
A mí nada en el mundo me importa más que Tamara e Isaac.
Vas a estar unos meses en Sud-àfrica.
Tamara i Isaac són aquests dos fills d'aquesta dona que veu com el seu home, o el seu ex-homo, ex-parella, se'ls endú a França, de fora de Mèxic, i ella comença aquesta lluita. Aquesta setmana ja sabeu que teniu Crims familiars a Disney+, terror psicològic a Filmin, i aquest drama familiar real també a Netflix. Marta, teniu tres propostes, altres opcions.
I a més crec que plourà, bé, no està encara...
Però... Està que penja,
o sigui, que si tenim un poquet de pluja i poden treure flaçada i crispetes, flaçada igual, ho he dit
igual,
massa ràpid,
no.
Però crec que les sèries poden ser una bona aposta de cara al cap de setmana. Que tinguis un molt bon cap de setmana, Joana Maroto.
Marta. Fins dilluns.
Tot d'un als esports. Juan Gausama deia, tot passa en aquesta hora, que és el que passa.
Sí, sí, idò, tot passa al voltant de les 12 del migdia, idò que hi ha roda de premsa de l'entrenador del Mallorca, Iagoba Arrasate, un Reial Mallorca que torna a la competició davant el Sevilla, partit demà el Ramon Sánchez Pizjuán, veurem quina serà la convocatòria que farà l'entrenador del Reial Mallorca, i per altra banda... polèmica i grossa a Sant Jordi pel tema de la Copa del Rei. El Sant Jordi que ha de jugar la setmana que ve la seva eliminatòria contra l'Osasuna i no ho poden fer en el seu camp, ho han de fer a Son Malferit, perquè el camió de la televisió no hi pot entrar, no pot accedir al camp, i això ha provocat una indignació molt gran. Avui els futbolistes, la plantilla del Sant Jordi, home, és un comunicat en contra de que no es pugui jugar en el seu camp i s'hagin de desplaçar, i parlarem en el programa amb un dels capitans del Sant Jordi. Estan intentant, idò, que es reverteixi aquesta situació i finalment no haver d'anar a jugar a Son Malferit. Aquestes i altres qüestions les tractarem en el programa d'avui.
Vos escoltam molt atentament, idò.
Moltíssimes
gràcies, Juanga.
A tu.
Repassa el contingut del programa al dia, si vos sembla. Com estan preparant aquest divendres els nostres companys a Menorca? Pere Gibert, bon dia.
Bon dia. Avui parlarem amb Alejandra Carmona, delegada de la secció de Psicologia Clínica del Sindicat Mèdic de Balears. Aquest sindicat denuncia que Salut vol incorporar a l'atenció primària psicòlegs que no tenen l'especialitat adequada i exigida per llei. A més, escoltarem diverses cançons del nou disc de Barlat, Pareidòlia, que des d'aquesta mitjanit ja es troba a totes les plataformes. Es tracta del primer LP autoeditat en format físic d'aquest grup menorquí. I és divendres, i per tant farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silvia Pons. Bon cap de setmana a tots.
Igualment per tu, Pere, i també, en aquest cas, per Nieves García, amb l'actualitat a Eivissa i Formentera. Bon dia.
Bon dia, Marta. Naltros, com fem els divendres, començarem parlant de llibres amb la llibretera vecina de Ses Figueretes i activista feminista Maria Cardona. Després escoltarem música amb el músic i productor Vicent Pere Navarro, i abans d'acabar el programa repassarem l'agenda esportiva del cap de setmana amb el nostre company Raül Medrano i coneixerem totes les propostes culturals i d'oci de les que podrem gaudir aquests dies amb la nostra companya Ivona Aranyó. Bon cap de setmana, Marta.
Moltíssimes gràcies, companya, igual per tu, i també per en Jaume Noguera. Bon cap de setmana. T'ho dic abans de que me contis el contingut del dia. Mallorca.
Mira, ben igual que hem fet el dia avui, com que és el dia internacional de la lluita contra la pobresa, hem parlat amb Zaqueo i els caputxins, però també volem donar veu avui a Tardó, que és un altre menjador que, segons sembla, molt més a la ciutat de Palma. Compte que la ciutat de Palma té gairebé mig milió d'habitants, i on més gent hi ha, per estadística, hi ha més gent que ho passa malament. Volen fer especial ressò amb aquesta qüestió, perquè no només se celebren els dies internacionals per parlar 9 minuts, sinó per insistir. Després peguem un bon fins a Inca, la nostra radiografia mallorquina, en Joan Ferrer, ens parlarà del festival Inca Yoki Fest. Tu diràs, què és això? Idò, un festival que Inca organitza envers la cultura japonesa, però cinematogràfica, d'anime, de manga, otakus, i tota la gent que fa cosplay. Sí, sí, sí. Parlarem, entrevistarem a la nostra amiga i companya d'Ivetres Ràdio, Mònica Borràs, que ha rebut el premi Persona Matalàs, el primer premi que entrega Matalàs Records a un periodista cultural o musical, com una persona que sempre ha estat descostat de la música i la cultura. I el primer guardó ha estat per una persona d'Ivetres, en aquest cas, la Mònica Borràs.
Enhorabona. Enhorabona. De tot cor.
La Mònica, d'un caramull d'anys, després, veurem si m'ho deixa dir quant d'anys du, perquè són molts. I per acabar, avui en Xavi Oliver, en el seu món de paraules, mos durà fins a un lloc que tu coneixes, Alaska.
No me diguis.
Sí, perquè coneixerem l'idioma d'una de les tribus, no d'una altra. Allà hi ha tabascans, hi ha inuits, hi ha samis, hi ha un caramull d'idiomes que se parlen en el cercle polar àrtic.
Vos escoltaré molt atentament.
És una cosa molt curiosa, molt curiosa, molt interessant. Gent que ha nascut i ha crescut allà, baix zero, sota zero, i per ells és el més normal.
Que interessant.
Nosaltres no duraríem ni 10 minuts. Mira tu l'obrigada que anaves quan anaves per allà.
Totalment, és vera, eh? Idò, aquestes són les propostes del Dia Mallorca. Nosaltres posem punt i final en aquest programa. Bon cap de setmana, tornant dilluns. Yeah.